IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
No caminis davant meu, potser no podré seguir. No caminis darrere meu, potser que no pugui guiar. Camina de vora meu i sigues el meu amic. Albert Camus.
A IB3 Ràdio comença Flames a la Fosca, el programa dedicat al món dels llibres amb Irene Sala i Rosa Campomà.
Bon vespre. L'estiu de 1935, Albert Camus visita Mallorca i Eivissa. Enguany en fa 80 anys, així que hem pensat que era una excel·lent excusa per parlar-ne avui al programa.
I és un personatge ben especial, premiat amb el Nobel, criat com a Piet Noir, capaç de crear debat sobre molts de temes sense prendre partit i sense perdre interès per als seus lectors. De fet, ha venut més de 4 milions de còpies de La Pesta i els seus llibres segueixen donant beneficis editorials destacats.
Tot això a banda de la seva vinculació amb Menorca, ja que la seva família materna procedeix de l'illa. Comencem.
Ja, Méditerranée, tous les flanflans, les airs démodés, une orange pressée.
Hi ha qui associa el Nobel de Literatura, Albert Camus, la llum del Mediterrani. I la realitat és que Camus sempre tornava a les illes. La primera vegada que va sortir d'Algèria va arribar a Mallorca i a Eivissa. Això va ser l'estiu de 1935, justament ara fa 80 anys, i en va deixar constància als seus quaderns de notes autobiogràfiques o carnets i el relat Amor per la vida. A més, la família materna de Camus procedia de Menorca, un fet que innegablement l'influencià. Francesc Roger, bon vespre.
Hola, bon vespre.
Francesc Roger, periodista i especialitzat en cultura, coordinador del suplement cultural de Diario de Mallorca, professor de la UNED i sobretot camusià convençut, ha participat en els darrers mesos en diferents activitats que han tingut com eix central la visita de Camus a les illes ara fa 80 anys. Una visita que coneix molt bé, ja que va coordinar el volum Albert Camus i les Balears, editat per Documenta Balear l'any passat. Quin era el motiu del viatge?
En principi sembla, perquè no tenim moltes dades d'aquest viatge, no sabem les dades exactes, no sabem on va ser, tenim, com altres comentàveu abans, el que ell va deixar en els seus apunts, en les seves notes. En la qual cosa sembla, insisteix, que ell estava casat. Ell tenia només 21 anys en aquell moment, però s'havia casat l'any abans, l'any 34, amb una Lota Simonier, i sembla que aquesta, la seva dona, la seva primera dona, tenia, sembla, un problema de drogadicció. I que en aquell moment, a Mallorca, havia qualque lloc al qual podia ser tractada d'aquesta qüestió. Per la qual cosa, aquest primer viatge que fa en Camus fora de la seva Algèria de naixement és acompanyant la seva dona, i aproximadament són uns 10 dies, que passa uns quants dies a Mallorca i un parell de dies a Eivissa. Sembla que la base d'operacions era Palma, qualque pensió de Palma. Tenim constància d'altres localitats mallorquines visitades, molt particularment Valldemossa, però també Solla, Felanitx, Pollença, que menciona una pensió, en la qual cosa hem de suposar que a Pollença també varen passar una nit, i Eivissa, concretament Vila i Santa Eulària. Això seria una mena de geografia d'aquesta
visita. I com va ser la seva estada? Perquè, clar, en Xisco comentava en alguns articles que ha escrit i ha pogut comentar sobre la feina que ell ha fet d'estudiar l'estada de Camus aquí a les illes, que ell en els seus dietaris va apuntar, per exemple, la Bahia, San Francisco, el claustro, Bellver, Barrio Rico, la sombra i las ancianas, Catedral, Mal gusto y obra de arte, Café Cantante, Costa de Miramar, Valldemossa en las terrazas. Vull dir, dono a entendre que això són llocs que d'alguna manera el varen impactar. Alguns perquè li varen agradar i d'altres com la catedral que li va agradar i li va horroritzar.
Aquestes cites que tu feies, Rosa, són de la traducció al castellà de seus carnets. Els carnets eren uns apunts que ell va anar escrivint al llarg de tota la seva curta vida, perquè va morir amb només 46 anys, i moltes d'aquestes anotacions les feia per després aprofitar-les per fer qualque obra literària. I en aquest cas, efectivament, és que són uns mínims apunts, no? Una cosa molt esquemàtica. I per aquestes anotacions és pel que sabem de qualque lloc. Però com vosaltres comentàveu abans, a banda d'aquestes anotacions molt, molt petites, molt breus, i a banda de que després torna a parlar de tant en tant de Mallorca i de les Balears a la resta de seus escrits, a banda d'això hi ha una narració concreta, un text concret, que és Amor per la vida, que és del seu primer llibre, el primer llibre que publica, és un dels capítols d'un llibre, d'aquesta, tant dels carnets com del llibre on se va publicar Amor per la vida, que és Al revés i el dret, només hi ha traducció en castellà. Per desgràcia, encara no els tenim en català, però bueno, els tenim en el nostre abast en castellà. I Amor per la vida sí que desenvolupa una mica més aquestes anotacions parlant de tres escenaris en concret. Dos de Palma, que és un cabaret, un vespre que va passar un cabaret, Des claustre de Sant Francesc, que és un escenari que li va impressionar totalment, que ell comenta que anava cada dia i que té unes paraules bellíssimes parlant des claustre de Sant Francesc, i d'Esport d'Eivissa, concretament de les terrasses d'Esport d'Eivissa, que sembla a ell li agradava molt les terrasses per veure passar les dones, bàsicament.
No. Ara que dius això, Xisco, pensava, recordava en el pròleg d'aquell llibre, en el pròleg que és d'Anna Carme Riera,
sí.
Ella fa esment precisament, no sé si s'ho ha inventat, perquè com que és una gran fabulista i conta també les històries, que ara no saps si se les ha inventades o realment és que foren així, que quan ella era petita, té record de sentir una conversa d'amagat entre sa mare i una criada de casa seva, on sa criada li diu que aquest senyor és un famallut i que té... Vamos, i clar, no ho sé, això és real, això és,
sí,
és cert?
Sí que ho era, sembla que probablement va arribar a tenir quatre relacions en el mateix temps, no, sí, una vida sentimental.
Però els 10 dies que va estar a Mallorca?
No, quan va estar a Mallorca... No, vull dir, al llarg de la seva vida, en un moment determinat, era un home que no... Bueno, mira, jo aquí damunt tinc sa fotografia per una activitat que farem dilluns, que aprofit per fer una micona de propaganda.
Sí.
Dilluns li farem, dilluns 15 a les 7 de Sora Baixa, en el Club Diari de Mallorca, li farem un petit homenatge amb en Biel Mesquida, na Carlota Vicenç i jo mateix, presentats per Miquel Borràs, i és també motiu d'aquest 80 aniversari de la seva estada. Però al llarg de... Jo abans ho comentava, només 46 anys. 46 anys en els quals va ser porter de futbol, membre de la resistència francesa, actor, autor i director de teatre, narrador,
ensenyista. Van donar per molt aquests anys,
sí, periodista, amb la, editor, amb la qual cosa va guanyar el Premi Nobel de Literatura i va arribar a tenir un munt de relacions amoroses. Tens la fotografia de munt, a més, la iconografia d'en Camus és bastant coneguda, sempre aquest personatge una mica boartià, que recorda sempre, tot i que era tuberculós, sempre fumant, sempre amb la cigarreta en la boca, i era un home que sembla que era molt atractiu. Molt atractiu perquè era un home molt intel·ligent, era més ben primet, vull dir, no era molt, molt, molt musculós, però era un home molt divertit. Li agradava molt cantar, ballar, era un seductor, i sembla que sí, que amb les dones tenia un èxit escandalós.
I dirien que va quedar marcat d'alguna manera per aquesta visita, Xisco, ell?
En part, jo penso que, i això, mira, en el llibre que varen publicar, que, bueno, amb un munt d'autors, érem en total 8 o 9 autors, amb el pròleg de Carme Riera, perquè cadascun de nosaltres va agafar una vessant, un aspecte de la seva vinculació amb les Balears, que no només és aquesta visita, també és tota la família materna que era menorquina, també és la influència molt important que va tenir en els autors de l'àmbit català. Però jo, des del meu punt de vista, pens que una de les coses fonamentals és que en Camus, que era algerià, i ell se sentia algerià d'expressió francesa, però algerià, ell se sentia més bé francès, més bé mediterrani i africà que no francès, i se va trobar amb un món que era diferent, però molt semblant en allò que ell coneixia. I trob que, de fet, jo ho comento una mica en aquesta mateixa edició, en aquest llibre d'Albert Camus i les Balears, publicat per Documenta, entre cometes, descobrir el Mediterrani. Vull dir, adonar-se'n de que molt a prop hi havia unes altres gens, amb uns altres costums, semblants i diferents al mateix temps en allò que ell ja coneixia d'Algèria.
Bé, avui vespre també tenim amb nosaltres Fina Salort. Fina, bon vespre.
Bon vespre.
Fina Salort és filòloga i ha desenvolupat una destacada tasca d'investigació i divulgació de la història cultural de Menorca, i ja gaudirem dels seus coneixements quan ens va acompanyar parlant de Joan Ramis, i avui no podia faltar ja que ella ha investigat la relació de Camus amb Menorca. D'entrada, Fina, com va explicar que Albert Camus tenia un segon llinatge? que era ben menorquí, Cintes. El 20% dels menorquins que varen emigrar a la colònia francesa d'Algèria ho van fer per fugir de la fam, i entre aquests emigrants es trobava la família materna de Camus, no és així, Fina?
A veure, jo el que crec en tot això també que m'ha estat parlant, clar, hi ha... jo crec que per entendre Albert Camus i l'originalitat també de la seva obra, hem de partir del fet que ell, d'entrada, de sortida, és tot el que un fa a la seva vida, però que ell, d'entrada, és un menorquí d'Algèria. És una persona que forma part d'aquesta gran comunitat de menorquins d'Algèria i que va tenir realment allò, la sort de poder-se formar que en aquest cas la aculturació dels seus orígens de menorquí algerià el va dur realment a l'adopció del francès com a llengua de cultura i a crear una obra allò de primera línia. Però jo crec que aquest és el punt de partida, perquè a veure, si la part d'Albert Camus, evidentment són les seues arrels de menorquí d'Algèria per la part materna, vosaltres ja sabeu que la gran emigració es produeix a partir del 1830, hi ha tota una branca de la família que ja se'n va en la primera fornada, que et separ Cintes, que et separ Ciutadellanca, separ Cintes Cursac, i després hi hauria més endavant separ Cardona, que et separ de sa seua àvia, que és aquesta famosa àvia, perquè evidentment ja surt també a l'Envers et l'Endroit i tindrà un paper molt destacat a sa seua gran novel·la, diríem, sa gran novel·la de sa memòria, de ses grans emigracions i entre elles ses dels menorquins, que és el primer home. Sa seua àvia neix a Sant Lluís, neix a Menorca, però de fet es casa amb un Cintes que forma part ja d'aquesta migració que venia des dels inicis. Jo sempre he dit, i m'agradaria repetir-ho, que segurament el fet capdalt és que Albert Camus perd son pare quan ell només tenia un any d'edat, i per tant la seua formació és una formació dins el clan familiar menorquí, del qual ella deixà constància de primera mà, per tant, no és deducció, a través de la lectura del primer home.
Perquè, l'ambient, quin era? És a dir, estan parlant d'Algèria, estan parlant d'un conjunt de persones que ell ja va néixer allà, no havia viscut a Menorca. No. O sigui, que va viure a Menorca era la seva àvia, la seva predina. Llavors, l'ambient de menorquinitat, per dir-ho d'alguna manera, les tradicions i costum menorquines pervivien allà, a Algèria?
I tant que sí, i tant. Abans vosaltres parlàveu d'Illa, i parlàveu dels carnets d'Albert Camus, que ell comença l'any 35. És molt significatiu que la primera entrada que fan els carnets del 35, que parli de la seva infantesa pobra i parli de l'illa de pobresa. La pobresa també és com una illa, allò també diríem, allò autosuficient. De fet, dins aquesta illa de pobresa, dins aquesta illa amb accents menorquins, ell viu els costums menorquins. Per començar, ell deixa constància al primer home de sa part de sa família seua, que només parlava maoné, que era sa manera com es coneixia el català de Menorca que parlaven. Però és que a més hi ha trossos absolutament deliciosos. També podríem aprofitar que 80 anys per convidar a llegir a qui no ho ha fet, i segur que rellegien els qui ja ho han fet, el primer home, que ell parla de tots els costums. Jo sempre m'agrada posar un exemple, té un capítol dedicat a s'anar amb el conco seu, amb el conco Etienne, anar a caçar. És allò, els insulars, ens hi sentim reflectits, no només pels costums de caça, sinó sobretot per allò que mengen. S'enduen sobrassades, s'enduen... Vull dir, és que els costums que ells viuen allà, i a més, fins i tot tenim altres documentacions històriques, com és les gloses que es mantenien tota la cultura popular. Na Marta Marfany va escriure un llibre, Els menorquins d'Algèria, en què va poder evidenciar que un dels capítols, un dels fets de què ell parla el primer home, que segons ell va deixar molt marcat son pare, que és quan van ajusticiar mort, aquest no, un altre que parla d'uns assassinats que hi ha a una granja, tot això van donar part a unes gloses en català, que de fet circulaven entre Algèria i Menorca.
Una cosa
fina. Per tant, la cultura popular hi era.
Hi era. Mm-hmm. La mare de Can Mus, na Catalina Cintes, era analfabeta, mm-hmm. si no té malentès sí. gairebé sordomuda. Sí. Can Mus va perdre son pare, com ho explicaves abans, només un sí. any d'edat. Era una família sí. molt pobra. Com sí. s'explica que arribàs a llicenciar-se en filosofia i lletres a guanyar un premi Nobel i que sigui un escriptor de referència?
Mira, va molt bé rellar per la ràdio perquè hem de ser molt sintètics i t'ho diré. Perquè hi va haver un temps en què la pobresa es podia lligar en la dignitat més alta. De vegades el món en què hem viscut ha convertit la pobresa en una exclusió. Parlem d'exclusió social. En canvi, ell parla de la dignitat de la seva família, de la netedat que hi havia a casa. Diu, sàvia meua, diu, servia dreta a taula. Era una família pobra, però realment molt digna. Persones amb valors. Per això ell estava allò tan... tan orgullós d'aquesta família, que ell trobava que en aquesta família hi podia trobar els valors humans més alts. Quan el seu mestre, en 10 anys, se'n va parlar, ja no només en sa mare, sinó en sàvia, que detentava l'autoritat familiar, sa mare i sàvia van entendre perfectament que aquell net seu intel·ligent havia d'estudiar. I en el primer home explica com sa mare i sàvia, vestides de negre, que ell s'empagaïa una mica, anaven totes orgulloses el darrer dia de curs a veure com donaven els guardons en el seu net per les seues notes. Per tant, hi ha un orgull familiar, una satisfacció familiar, hi ha uns valors humans. Albert Camus sempre dirà que res ni ningú pot ser superior a la seva mare, res ni ningú, perquè sa mare encarna sa dignitat dels pobres, sa bellesa que pot viure en el món dels humils, que de fet aquest és un gran tema recurrent a tota sa seva obra.
Per tant, Fina, evidentment Menorca és innegable la influència que té sobre Camí, però curiosament ve a Balears i no visita Menorca, per què?
Jo sempre també dic una cosa, no sé, allò són deduccions, però veure, ell ve aquí, com ha dit en Xisco, amb 21 anys. Una persona amb 21 anys s'obre sa vida. Una persona amb 21 anys no va a refer sa seva vida, ni va a cercar sa seva memòria familiar. Jo crec que allò significatiu és que amb 21 anys el primer viatge que fa fora d'Algèria sigui a ses illes. Després anirà a l'Europa Central i a Itàlia, que sortiran totes a l'Anvers i l'Andouin. Però jo crec que és molt significatiu que vagi a ses illes. De fet, per ell, jo crec que més que Menorca era ses illes, aquestes illes mediterrànies, una mica mítiques dins el seu record, que formaven part dels seus referents familiars. Hi ha una cosa que també s'ha estudiat, i sabem que en aquells moments, a l'any 35, es van posar uns vaixells, allò per incrementar la relació turística entre Alger i Palma. Ell es va acuir en aquestes línies que hi havia entre Alger i Palma. Era, a més, Palma era Palma, vull dir, Palma ja tenia una tradició, diríem, allò de viatgers i de turistes culturals importants. Per tant, és lògic que anés a Mallorca. Segurament la comunicació amb Menorca era més limitada. Mm. Menorca tot just s'acabava d'obrir i s'havia creat feia pocs anys el foment del turisme. Eivissa ja també tenia aquesta tradició, ja hi havia aquesta descoberta també d'Eivissa. Per tant, li era molt més fàcil. Després ell, sempre dic que, clar, després a partir de la guerra i de com es resol amb el triomf del franquisme, clar, ell va dir que mai no posaria els peus a Espanya. Per tant, ell no va poder tornar ni que hagués valgut, que segurament havia valgut.
Segur. Camus començava a ser conegut en la publicació de L'Estranger l'any 1942, que l'ambientava precisament a Algèria. És una obra que presenta un protagonista que, segons Carme Riera, és una espècie de portaveu de l'autor que veu en l'absurd de l'existència humana l'origen de la seva rebel·lió. Per aquest motiu, per a Camus, el tret principal del seu heroi no és, afirma Riera, ni la búlia ni la seva insensibilitat, sinó la veritat. Aquesta fidelitat a la veritat el portarà a contestar tota la veritat i res més que la veritat quan l'interroguin en el judici.
Soy su abogado. Me ha nombrado el tribunal. He repasado su caso. Desde luego es muy delicado, sin embargo, sé que le absolverán. Si sigue mis consejos al pie de la letra.
Gracias.
Bien, iré al grano. Han indagado minuciosamente su vida privada y saben que su madre murió no hace mucho en un asilo para ancianos en Maringó. Incluso han realizado una investigación y, lamentablemente, han recogido evidencias que prueban que tuvo usted poco interés en el funeral de su madre. Verá, no quisiera inmiscuirme, pero es importante. Si el fiscal decide seguir adelante con la acusación, podría usted encontrarse en grave peligro. ¿Realmente le afectó la muerte de su madre? Comprenda que tengo que estar preparado para rechazar la acusación.
No sé lo que debo decir. Todos piensan que no me importaba, pero la quería. Aunque había momentos en que deseaba su muerte, no quería que sufriera.
Prométame que no repetirá eso en el juicio ni ante el fiscal general.
Carles Cabrera, bon vespre.
Hola, molt bon vespre.
En Carles Cabrera és filòleg, és col·laborador del Suplement Cultural Bellver i és un altre dels autors, justament amb la Fina Salort i també amb en Xisco Roger, d'aquests autors que col·laboraran en aquesta publicació sobre Camus i les Illes Balears. Estàvem escoltant un fragment de la versió cinematogràfica que se va fer ja fa molts anys d'aquesta història de l'estranger, on surten ja, diries, Carles, algun dels elements característics de Camus? Perquè estem sentint una història, per aquells que no la coneixen, el protagonista rep un telegrama que li anuncia la mort de la seva mare, s'agafa uns dies, va al funeral, però no manifesta massa emocions. Té un incident que acaba amb una persona morta i ell a poc va admetent totes aquestes coses sense cap tipus de problema. Ell sempre diu la veritat. Això acaba amb una espècie de judici absurd que acabarà amb la mort del protagonista. I aquesta sensació d'absurd, de cosa estranya que té sa vida.
Sí, segurament sí, perquè en aquest moment hi ha dos tipus de literatura. Literatura a Europa, una és la literatura existencialista i després hi ha el tipus de literatura de l'absurd i moltes vegades se parla d'aquestes dues tendències, però realment és una de sola, no? Lligaria una mica, per exemple, La Pesta, però també lligaria amb el procés de Kafka, que és un autor previ en tot això, i després també hi hauria Els rinocerons, no? De Ionesco, és a dir, i Els rinocerons ens enllaçarien amb aquesta idea de La Pesta, dels apestats, i aquesta idea dels apestats també és això, perquè El estranjero, en català és l'estranger moltes vegades, o l'estrany, perquè el títol francès és étranger i té aquest doble sentit. Llavors ja circulaven les versions castellanes com El estranjero, i qui va fer la traducció catalana, que era Joan Fuster, va dir, li haurien d'agafar l'altre sentit, la traducció no era bona i és l'estrany, i moltes vegades en català l'hem agafat amb aquest títol de l'estrany.
La manera de plantejar també el tema moral és una altra qüestió important dins la feina de Camus, perquè no defuja aquests dilemes morals, però tampoc ofereix una resposta clara. Ell deixa allò obert i ho posa damunt la taula.
Tot això va en relació una mica en el que t'explicava, és a dir, o en el que comentava abans. Després de la Segona Guerra Mundial, l'europeu el que veu és que no hi ha explicació possible per allò. Llavors, aquests determinats títols de pestat, de sentir-se culpable de tot o de sentir la nàusea de viure, que d'això ve de l'existencialisme, que és un moviment que d'entrada és anterior, perquè jo parlava també de Kafka, i un moviment filosòfic té a veure molt amb tot això. Realment són culpable, realment no entenc res, nàusea de tot, me sento un estrany a tots els altres i me sento un apestat.
Avui parlam, Carles, de la presència balear a la vida i a l'obra de Camus, però hi ha contrapartides? Pot veure la influència de Camus a l'obra d'autors de les Illes? Per exemple, jo sé que tu nomenaves, per exemple, Blai Bonnat o Baltasar Porcel, no?
Sí, és a dir, una cosa que hi ha és que hi ha autors d'època com, per exemple, aquest que explicava jo ara. És evident que en aquest moment estan recuperant i estan assistint en aquesta taula i ens heu convidat perquè parlem de Camus amb motiu del 80 aniversari de la seva visita a una efemèride, però hi va haver un moment determinat en què un autor com aquest o com Jean-Paul Sartre estaven, deixaven petjada i eren els autors que se llegien. A part, França, fins a la Segona Guerra Mundial, era la capital cultural del món i un lloc molt proper perquè lingüísticament és molt proper a la nostra llengua, el francès.
Anem a recuperar un altre fragment d'una altra obra molt coneguda d'Albert Camus, com és La Peste.
De repente la mano de hierro de la peste titubeó. En menos de dos semanas, su poder se derrumbó. No podemos afirmar que hayamos derrotado a la peste. No ha sido batida en retirada, sino que se ha retirado. Tal vez porque por ahora ya ha logrado sus objetivos.
És un altre dels títols coneguts de Camus, de manera més popular, probablement. També parla de qüestions relacionades amb el món de l'absurd, però també ho introduix un element interessant, que és la solidaritat, no? Aquesta imatge que també ell dona de que els homes no tenen per què ser dolents per naturalesa.
Sí, torna al nord d'Àfrica. Hem de recordar que, a part, com parlava abans de Sartre, també, tots dos són filòsofs. El que passa és que en Sartre, que també és escriptor, se'l té més en compte com un dels grans filòsofs del segle XX, i sembla que a Camus ens l'haguem apoderat més els escriptors, però també han de recordar que hi ha aquesta part filosòfica. Sí. Jo sempre defens que hi ha una literatura assagística. Un altre dels títols que esmentaven a Fina Salor quan parlava era El primer home, també. És a dir, la qüestió de la moral jo crec que també és molt present. És un autor molt filosòfic, perquè, com he dit abans, l'existencialisme en ell mateix és un corrent molt filosòfic.
Sí, i de fet també té una part, una vessant teatral important. Recentment hem tingut oportunitat de veure a l'escena diversos muntatges que han recuperat l'essència d'aquestes obres. Ara record, i poden recordar també aquí, un muntatge que se va fer no fa gaire, crec que era l'any passat, el dirigia Andrés Lima al Teatre Principal de Palma, era El malentès. N'escoltem un fragment i en parlam.
Ha estat el costum que m'han pas atendre'l d'aquesta manera, que m'ha advertit que no el miràs i qui m'ha assegurat que tenia cara de víctima.
Oh, mare, l'hauran de matar.
Sí, l'hauran de matar.
Per què li he parlat de les meves mans? Som massa vea per aquest darrer esforç de llançar-lo a l'aigua i sense força per aixugar-me de la cara l'aigua que m'haurà esquitxat al pas del seu cos a dormir.
És pertorbador, realment, trobo que és una de les obres que crea més angoixa de veure i aquest punt un poquet de mirar-se enrere que té l'autor probablement és la clau de l'atractiu d'aquesta història, no? Terrible.
Tornem en aquest context de l'any dels anys 44-45, que és de quan és aquesta obra, és com si et posen a un cap de cantó i és un poc això, sentir-te les rates, no?, allà tancat, aquesta atmosfera claustrofòbica, això que dius tu, jo crec que era la intenció d'aquesta obra, no? Uh-huh.
Bé, i canviant de qüestió, quina relació existeix entre, per exemple, la pesta de Camus i l'escriptor Cristòfol Serra? Perquè, per exemple, si no m'equivoc, també hi ha una part d'aquest llibre, no?, que ho analitza.
Bé, sí, això és un article d'en Josep Maria Nadal Suau. Evidentment que ell fa sa tesi sobre aquest escriptor en castellà. La relació en concret, això aquí, jo crec que qui millor la defensaria seria en Josep Maria, si fos aquí,
sí,
no?
Sí, ell fa referència a una... a una diferència fonamental, que és amb el que se refereix en allò espiritual, allò religiós, allò sagrat, etcètera, etcètera. Però sí que hi ha uns vincles, des del punt de vista d'en Josep Maria, perquè ell va fer el capítol, però n'estic d'acord, uns vincles evidents en el sentit de que tots dos són persones del Mediterrani i molt marcades pel Mediterrani. I en Josep Maria fa referència al que és un dels aspectes fonamentals de la filosofia d'en Camus, que és allò que diu el pensament del migdia. Dins les activitats que han fet pel 80 aniversari, una d'elles és un cicle fet a la Biblioteca de Cort, dins el qual jo en vaig fer una conferència, en Josep Maria va fer una altra, que va dedicar precisament en aquesta qüestió, el pensament del migdia. I per sintetitzar molt breument, el pensament del migdia és l'altra cara de la moneda. Hi ha una que és el pensament nòrdic, un pensament fred, un pensament analític, que creu que és possible entendre el món fent això, fent un esquema, això és així, això és d'aquesta manera. I llavors hi ha un altre pensament, que segurament tota la gent del Mediterrani entenem molt més bé, que és que no, o sigui, no t'has de fer un esquema per entendre el món, simplement ho has de gaudir i ho has de patir, com deia en Camus, no? No hi ha amor per la vida sense desesperació per la vida. Vull dir, saps que això és així i t'adaptes o lluites, també lluites, però és un pensament del migdia que està molt més vinculat amb sa manera de viure, de la gent dels pobles del sud.
Quina diríeu que... Ai, perdona, Fina Díaz.
Perdona, és que ara, quan vos sentia, Jo tinc aquí a mà de l'home revoltat del 51, que és allà on es posa aquest seu pensament del migdia, d'assumpció de sa vida, de lucidesa, de generositat, que són unes quantes línies. Que em deixeu que les llegeixi?
Clar, per supòs, i tant.
Mireu que preciós, diu: en el migdia del pensament, el revoltat refusa així la divinitat per a compartir les lluites i el destí comuns. Elegirem Ítaca, la terra fidel, el pensament audaç i frugal, l'acció lúcida, la generositat de l'home que sap. A la llum, el món resta el nostre primer i el nostre últim amor. Els nostres germans respiren sota el mateix cel que nosaltres. La justícia viu. Aleshores neix l'alegria estranya que ajuda a viure i a morir, i que d'ara endavant ens refusarem a deixar per més tard.
Moltes gràcies per aquestes línies, que són molt maques, Fina, per les vales compartides amb nosaltres. Vos volia fer una darrera referència. Quina és la vigència de l'obra de Camus actualment, de la seva manera d'entendre la realitat, la seva altura moral, per dir-ho de qualque manera?
Perquè és habitual, no?, llegir moltes reflexions que diuen que Camus cada vegada, fins i tot, és més
modern,
actual,
sí,
no? És més modern.
Jo, si me permeteu, també, i acabaré... és una cosa que tenia dins el cap, i estic contenta d'aquesta pregunta, que és una pregunta d'altra banda obligada. En aquests moments acaba de sortir un llibre, un dels darrers llibres de Tony Judt. Tony Judt és,
sí, economista, és aquest,
historiador, nascut a Anglaterra, a Londres, un dels grans pensadors del segle XX, autor del Món no se'n surt, i acaba de sortir un llibre d'una recopilació d'articles que es diu Cuando las cosas cambian, que agafo una frase de Keynes que diu: quan les coses canvien, diu, jo acostumo a canviar d'opinió, diu, i vostè, que això és el títol que li han posat. Doncs un dels articles, un dels textos més vells que hi ha dins aquest llibre de Tony Judt és una lectura que fa una més de la pesta d'Albert Camus, reivindicant la vigència de la seva honradesa, de la seva lucidesa, d'aquesta intel·ligència posada en el servei de les persones, en el servei de la construcció d'un món que sigui habitable, d'un món que sigui realment humà. Per tant, és sorprenent, perquè t'agafes un llibre que acaba de sortir com aquest, Cuando las cosas cambian, o Cuando los hechos cambian las cosas, em sembla, i te trobes un text extraordinari sobre la pesta, que jo també convido allò a llegir, perquè és preciós. Sí.
Què en penseu vosaltres?
La vigència de Camus és més gran que mai, en dos sentits. Literàriament, jo m'he quedat sorprès de que gent molt jove, jo ara estic pensant, tu comentaves fa un moment del muntatge que se va fer del malentès amb motiu del centenari d'en Camus, però també, encara més recentment, s'ha fet un de Calígula, i és un muntatge fet per gent molt jove. Jo m'he quedat sorprès de que gent tan jove s'interessés per un autor que hem de recordar que va morir va morir l'any 60, amb la qual cosa fa més de 50 anys, i també sorprès en veure l'espectacle o llegir el text com d'essa vigència, essa actualitat que té ara, que és escandalosa. Això per una altra banda, Per una altra banda, pel que fa a la qüestió del pensament i de l'actitud ètica. Ara som en el moment en què s'està complint allò que plantejava en Camus i que en el seu moment no era entès. En aquell moment, i en els anys posteriors i en els decennis posteriors, hem admès que hi havia dictadures bones i dictadures dolentes, que si allò que feien els nostres era dolent, no era tan dolent com allò que feien els altres, i ara és el moment en el qual ja hem deixat d'admetre això. I allò era una cosa que en Camus, en els anys 40, en els anys 50, mai no va admetre. És per aquesta raó que en Camus ara ho entenim, ara és el moment d'en Camus, perquè han deixat de menjar-nos rodes de molí.
Queda clar, Carles?
Jo també, evidentment, quan veus aquests muntatges teatrals te permet veure una posada en el dia, i és evident que quan vàrem haver de fer tot aquest treball i vàrem haver de llegir les obres de Camí, aguanten bastant bé. Tenim bastanta vigència, hi ha determinats escriptors que els passa el temps per damunt, altres que no, però en qualsevol cas tots són clàssics i s'han de mantenir i s'han de recuperar, tant d'una banda com de l'altra. l'altre, però tenim aquesta sort que se fa més atraient sempre si són escriptors com Camus, que aguanten molt bé el pas del temps.
I amb aquesta convidada a recuperar autors com Albert Camus, ho deixam. Gràcies a tots per venir avui vespre. Això sí, volem recordar abans d'acabar que dilluns que ve al Club Diario de Mallorca hi haurà aquest homenatge a Albert Camus, i que entre els quals hi haurà avui el nostre convidat Francesc Roger, més de Biel Mesquida, Carlota Vicens i bé, i presentat per Miguel Borràs. Idò, això, gràcies per venir a gràcies. Tots. Francesc Roger, fins a Salordes de Menorca i Carles
gràcies
Cabrera. I fins ben aviat.
Moltes adéu. Gràcies. Gràcies.
Flames a la fosca. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
T'he despert? Sí, i ara que estava somiant. Em sap greu, però és que jo som el caçador de somnis. Vols que somiem plegats coses hermoses? Aula.
Joan Bausà és el caçador de somnis d'IB3 Ràdio. Dilluns, dimecres i divendres a les 11 del vespre.
L'editorial Adesiara recupera Primera part, una novel·la que narra la relació entre una jove catalana i un home danès. Es tracta de la novel·la autobiogràfica de Cèlia Sunyol, una dona que va ser un testimoni de tot un segle i que avui és la recomanació que ens fa la llibreria Ramon Llull de Palma. Joana Berbé, bon vespre.
Hola, bon vespre.
Conta'ns un poc per què has escollit aquesta novel·la.
Bé, he escollit aquesta novel·la de Cèlia Sunyol perquè... Així com deia el seu fill, Anton Hansen, més que un escriptor és una persona que li agradava escriure. I a mi sempre m'han agradat les autores de la tercera dècada del segle XX, i Cèlia Sunyol és una altra autora oblidada que per diversos motius, la censura, per l'època que li toca viure, no va tenir el ressò que després altres sí que varen tenir. I bé, l'editorial, com bé has dit, Adesiara, la rescata i no vaig dubtar a agafar-la.
Primera part es basa en matèria autobiogràfica. S'ha dit, dona una visió rica i completa de Sunyol.
Sí, en un primer moment no era una autobiografia per ser publicada. Era unes memòries que volia deixar als seus fills amb una finalitat més íntima. I bé, i arrel de la mort del seu segon marit, Figuerola, li dedica aquestes memòries. I sí, és a dir, és íntim perquè arrel d'un brot de tuberculosi que té a Cèlia, la família troba que ha d'anar a sanatoris del nord d'Europa i comença el seu periple. I bé, a part de la seva educació, que era bastant rica, molt refinada, per ser una dona d'aquella època, totes les relacions que tenia a dins els sanatoris, amb gent de tot el món, no va fer més que enriquir el bagatge cultural de Cèlia.
És curiós, Joana, que recomanés aquesta novel·la, perquè no és una autora molt coneguda.
No, gens. És que jo, de fet, sempre dic una cosa, no sé si perquè faig feina a llibreria des de fa tant d'anys, el llibre sempre me trien a mi, jo no trio mai el llibre. Ja me va passar en Bernet, en Teresa Bernet, en Les Algues Roges, i me va passar amb aquest. I clar, amb un editorial com Adesiara sabies que era una aposta segura. I quan adentrava en el llibre no sabia, és a dir, vaig tenir que fer una recerca primer de qui era en Cèlia Sunyol. I vaig veure que la podíem posar en el mateix nivell que en Rodoreda o Navernet, però que si no hagués estat per aquesta publicació no tindríem res. Jo, de fet, he volgut, si hi havia qualque cosa més editada i no n'he trobat res. I el llibre és una meravella, ho he recomanat a una sèrie de lectores i bé, i tothom coincideix.
Joana, l'obra d'aquesta autora és fruit d'una formació intel·lectual d'abast europeu, d'un interès manifest per l'emancipació de la dona, recull preocupacions anàlogues a d'altres escriptores, justament com tu deies, no? Com Rodora, per exemple.
Sí. Per mi els eixos de la novel·la, i des d'un punt de vista personal, en cap moment he volgut desgranar la novel·la des d'un punt de vista d'anàlisi, però els eixos de la novel·la és la mort, la llibertat, és a dir, a l'hora de gaudir de la natura, se'n va a fer passejades, i a més el seu amo li dona peu a que faci aquestes passejades tota sola, la solitud, que ella també és una cosa bastant important per ella, i el feminisme, però sense ser pamfletari.
És curiós perquè estan parlant d'una primera part. Hi ha una segona part?
Bé, sí, crec que hi havia una segona part. No sé si és Sílvia, però bé, no la poden llegir.
No s'ha publicat?
No, que jo sàpiga, no.
Si
m'equivoc, que qualcú me corregeixi, però crec que no.
I com és, Joana, que estan parlant d'una autora, com tu expliques, d'un nivell intel·lectual elevat, d'una producció, en aquest cas aquesta obra, que se llegeix molt bé, que funciona bé, que té una qualitat elevada. Com és que ha passat sempre tan desapercebuda, resulta tan difícil trobar les seves coses, les seves obres?
Per l'època que li va tocar viure, segon, és a dir, ella la va escriure en 1946 per mi, dedicada en el seu segon marit, i clar, ella, és a dir, el seu marit, tant ella com ell, entren a l'època de la República, la Generalitat. En Figuerola sent un pèrit industrial i després ella se relaciona amb l'ambient cultural, però després esclata la Guerra Civil i han d'anar-se'n de Barcelona, anar cap a altres indrets de Catalunya, crec que on estava, on, si no és una germana, una gran amiga seva, per sobreviure. I clar, després una cosa i una altra fa que és a dir, encara que guanyi el Joan Martorell, que això és un fet bastant important, després no... també li passa a Navernet. Són autores que encara que fain qualque cosa, no sé, no tenen una repercussió.
Idò, Joana, a veure si algun editor valent treu a la llum la segona part d'aquesta novel·la, Sílvia, i podem tornar a parlar i la recomanam, d'acord?
Sí, molt bé.
Joana Berbé, de la llibreria Ramon Llull de Palma, gràcies i fins aviat.
Gràcies a vosaltres. Adéu. Adéu.
Anoche soñé que volvía a Manderley. Me encontraba ante la verja, pero no podía entrar porque el camino estaba cerrado. Entonces, como todos los que sueñan, me sentí poseída de un poder sobrenatural y atravesé como un espíritu la barrera que se alzaba ante mí. El camino iba serpenteando, retorcido y tortuoso como siempre, pero a medida que avanzaba me di cuenta del cambio que se había operado. La naturaleza había vuelto a lo que fue suyo y poco a poco se había posesionado del camino con sus tenaces dedos. El pobre hilillo que había sido nuestro camino avanzaba y finalmente allí estaba Manderley reservado y silencioso. El tiempo no había podido desfigurar la perfecta simetría de sus muros. La luz de la luna puede jugar.
Ens estàvem insubmergint a dins Manderley, que és un lloc molt misteriós i que Hitchcock va saber aprofitar molt bé per contar una història magnífica que se diu Rebecca i que avui mos acosta algú que ja ens acompanya aquí, que és la Marta Pérez de Cine Ciutat, que sempre ve carregada de pel·lícules que són adaptacions de llibres.
Sempre, em vols per demanar una adaptació?
I sempre du pel·lícules que m'agraden molt a mi.
Ah, Irene, ara ho haurem de fer amb tu.
No, jo estic amb altres.
Avui parlant de Rebecca, una història molt potent que en aquest cas va adaptar Alfred Hitchcock, que és un, no sé com definir-ho, què dirien, que és un thriller això, no sé què és.
És una pel·lícula molt Hitchcock, ell va dir que no, però si tu la veus i té el seu segell, jo crec que aquests directors no poden escapar mai de la seva pròpia marca. I bé, hem sentit un fragment que pot durar hores, però només amb el principi Anoche soñé que volvía a Manderley tothom coneix de què se tracta, perquè el llibre de Daphne du Maurier comença exactament igual.
Estan parlant d'una pel·lícula de l'any 1940 rodada als Estats Units.
La primera rodada dels Estats Units,
sí,
no?
Sí, és la primera. Ell va signar un contracte amb un productor que se deia David Selznick i és la primera que va fer en els Estats Units. Va ser una relació poc fructífera perquè en Hitchcock era molt Hitchcock i aguantar en aquests cavallera no ha de ser molt fàcil, però sí, és la primera que hi va sortir d'Europa i va anar a Estats Units.
Contant-se història un poquet de què va
un poquet.
Rebecca.
Sí, Rebecca és una història que va d'una Rebecca que no surt mai físicament a sa
pel·lícula.
És un quadre, però és una protagonista omnipresent però que no surt. És un matrimoni d'en Màxim de Winter que és vidu d'una Rebecca i coneix una jove que se diu, no se diu res, perquè és la primera pel·lícula i el primer llibre que la protagonista no té nom, i hi ha una sèrie de... van a Manderley, que és la casa que ell tenia en Rebecca, i ella se'n dona compte de sombra que és gegant de la exparella del seu home.
De sa Ex de Winter.
Per tant, es tracta de l'odissea d'una heroïna gairebé sense nom propi, no? Despersonalitzada, sotmesa i anul·lada, Rebecca, que dona nom al film, que ocupa gairebé tot l'espai.
No esperaba verla, señora Danvers. Yo observé que una ventana estaba abierta y subí para cerrarla.
¿Por qué dice eso? Yo la cerré antes de irme. La abrió usted misma, ¿no es cierto? Siempre ha deseado ver esta habitación, ¿verdad, señora? ¿Por qué no me pidió que se la enseñara? Estaba dispuesta a hacerlo. Es bonita, ¿verdad? La más bonita que usted haya visto. Todo se conserva como a ella le gustaba. Nada se ha alterado desde aquella última noche. Venga, le enseñaré el vestidor. Aquí guardo sus vestidos. Le gustaría verlos, ¿no?
Té un punt molt inquietant. Aquesta és la mestressa, no sé com se diu, la majordoma d'aquesta casa, la que s'encarrega de dur tota la casa, la madona realment d'aquella casa, perquè la pobra recent casada no s'entera un prova, i a damunt estava fascinadíssima per l'anterior propietària.
Sí, la Miss Danvers és un personatge secundari, és fantàstic, perquè a més en Hitchcock mai la va filmar caminant, sinó ella sempre apareixia i era com un fantasma.
Tot un mal rotllo.
Sí, estava com enamorada de na Rebecca, sí. Que si vos fixeu ella, tu te fas una idea de com era per amor de la resta, de com xerra
com l'idolatren, no? Sí. Tota la resta de personatges.
Sí.
Aquí li està mostrant on era l'habitació de na Rebecca.
Clar,
com
diu,
tot està perfectament
vestidos,
sí, tot està perfectament cuidat.
Sí, la protagonista està com nubilada de tot el que envolta na Rebecca i...
Home, quin panorama, arribes en aquella casa, sí. Tothom te parla de na Rebecca era un crack i tu acabes d'allà arribar i no t'enteres de res, clar.
Sí. I després, clar, bueno, hi ha una curiositat d'aquesta pel·lícula i del nom de la pel·lícula, que és quan, vosaltres quan teniu fred que vos poseu damunt una
Rebecca.
Pues això és de la pel·lícula, perquè no, Joan Fontaine, que és la protagonista, va durant les dues hores que dura la pel·lícula amb una
Rebequita.
Sí, així, primona, així, com el seu caràcter, jo crec. I de fet, la Real Acadèmia de la Llengua va acceptar aquesta paraula, Rebecca, com el que nosaltres coneixem.
És una pel·lícula que va tenir molt d'èxit, no?
Va tenir molt d'èxit. Va estar nominada a 11 Oscars, només va guanyar dos. Sí, que va ser fotografia en blanc i negre i millor pel·lícula, que déu-n'hi-do, però l'Oscar de director va ser en John Huston per Les uves de la ira, i de fet en Hitchcock mai va rebre un Oscar que no fos sonorífic, i això jo crec que és una de les injustícies més, més grans del món dels Oscars.
És una bona adaptació del llibre de Daphne du Maurier.
Sí, és una molt bona adaptació. Sí que és vera que, com he dit abans, té el segell d'en Alfred Hitchcock, jo crec que és inevitable, i bueno, aquí varen venir les bregues amb el productor perquè diu que era un caos, però ell sempre és un caos controlat. Jo crec que sí que és una molt bona adaptació i que s'ha de veure.
I que s'aguanta.
S'aguanta molt bé, s'aguanta molt bé.
Perquè estem parlant d'una pel·lícula de fa molt d'anys, no? Vull dir que...
Sí, 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 però de fet, bueno, jo crec que sí, passen els anys, i si sabeu el doblatge i l'adaptació de so, però sí, de fet hi ha un síndrome que se diu el síndrome de Rebeca, que és quan tu estàs obsessionat amb la exparella del teu home o de la teva parella. Això, psicologia, assistes, així que jo crec que és molt, molt, molt...
Ha impactat aquesta pel·lícula, sí, i aquesta història. Sí.
Bé, la setmana passada, Lolita, aquesta Rebeca, quina serà la pròxima
dona
que
ens sortirà? Segur.
No desvetlen res, no facem spoilers. Ho hem d'esperar la setmana que ve. Marta, moltes gràcies.
Gràcies, fins la setmana que ve. Adéu.
Flames a la fosca. IB3 Ràdio.
De dilluns a divendres...
Molts en tenen que seure...
Tentol...
A meditar...
Estic molt tranquil.
De 3 a 4 del capvespre...
Lo que la gent normal els està demanant.
Convidar a Porcella les persones majors.
Gabinet de crisi.
Quieren canviar el règimen.
Això... És el govern del fal.
Vigorós. Una gran responsabilitat.
La trituradora de l'actualitat, IB3 Ràdio.
Con mucho refrito.
Con mucha dignidad.
Con mucho aceite.
Aceite de ricino.
En Sergi Marcos...
Érem en Barry White, amb en John Travolta...
I Felip Palau.
Dóna-li's un beso a la nostra oient.
Venga, besos.
No et perdis cap detall de la ràdio autonòmica de les Illes Balears. Consulta la nostra programació a ib3radio.com i a Facebook. Si t'has perdut algun programa, al servei de ràdio a la carta. IB3 Ràdio. No ens perdis la pista. IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer, dans mon jardin d'hiver.
Aquest divendres a les 8 del vespre a Drac Màgic tenim una cita que no podien deixar de banda en aquest programa. L'actor Santi Pons presenta Amors i desamors, poemes dramatitzats de Guillem Cabré. Santi Pons, bon vespre.
Bon vespre.
Santi, per què Guillem Cabré?
Bé, en Guillem Cabré ja vaig tenir ocasió de conèixer-lo l'any 90, i perquè vaig venir aquí, jo vivia en aquest moment, vivíem de Madrid i Barcelona, i vaig venir aquí i vaig fer una obra de teatre, una que era seva, que era Barents, i el vaig conèixer en aquesta per ocasió de ser. I el mateix any que jo el vaig conèixer va morir de càncer. I no sé, va ser una persona que me va quedar molt, molt gravada, i la seva poesia, sobretot la seva poesia, me va quedar molt, molt gravada, i la seva personalitat. I sempre ja vaig fer una lectura dramatitzada ja a l'Espai Mallorca a Barcelona, però tenia moltes ganes de fer-ho aquí, perquè aquí és on hi ha la gent que el coneixia, i la gent que amics seus, família, companys i alumnes que ara són catedràtics, i me feia molta il·lusió.
I Santi, com és l'espectacle que has preparat? Quins poemes has triat?
Bé, he fet una tria de poemes que he intentat donar-li una mínima línia, una línia de seguiment, que tots dos, o sigui, tots els poemes són de dos llibres, de Retrets i pregàries, i els altres, Amor, somriu de perfil. I he fet una petita dramatització, una línia de continuïtat, i perquè clar, els seus poemes són molt personals, ens mostren molt com era ell, com era la seva ànima, i clar, és parlant des d'ell uh-huh. mateix.
I creus que ens podries llegir un poema o un fragment?
Bé, aquesta vegada no serà lectura, uh-huh. serà dramatització, però m'he estimat més no tenir el trio davant, perquè fa tants anys que estic interessat per aquests poemes allà de la teva memòria. I bé, una part que és de la més significativa de la seva personalitat, que és curiosament és un poema que se diu Preàmbul, uh-huh. però jo l'utilitzo com un epíleg. Uh-huh. Fins al final de tot, perquè és un compendi de la tercera manera de viure. I diu, hi ha uns versos que diuen així: vull viure aquesta vida marcant un pas de dansa amb ritme d'home lliure forjat en l'esperança. I és, bon, són aquests versos.
Sonen molt bé, realment.
Sí, i que són el compendi de la seva vida i de la seva manera de viure.
És curiós perquè avui hem començat aquest programa parlant d'Albert Camus, que va morir també en els 46 mm-hmm. anys,
sí,
i en Cabré també va morir en els 46 anys.
Sí.
Estan parlant de gent que va morir molt jove i que tenia encara moltes coses per contar.
Sí, exacte,
i que en van contar moltes en el temps que van poder viure.
Sí, és ben cert.
Sí. Ah, i una cosa que no m'havia deixat, que ara hi pensava, se m'havia pujat el cap, és que enguany, 2015, fa 26 anys que va morir.
Uh-huh.
25 anys, perdó.
25 anys.
Sí, va morir el 90 i són 25 anys de seva mort.
És un bon moment per recordar-lo.
Sí, ha coincidit, no és que ho tingués pensat, però l'altre dimensió dic sí, però sí, és el 25 aniversari. Bueno, justament parlant amb la seva germana, de Conxa Cabret.
Molt bé.
I vaig dir, és vera, o sigui que molt bé, els estimos a mi que ho fessin en guany.
Santi Pons és un actor eivissenc amb una llarga i reconeguda trajectòria. Tampoc ho veure Santi a la televisió, al cinema i recentment al teatre amb espectacles com Herodes Rei i Hedda Gabler.
Sí.
En quin projecte et veurem pròximament? Què estàs preparant?
Bé, en aquests moments no tinc... O sigui, projectes jo sempre entenc com ara això tenia, però clar, jo per mi sol puc fer projectes molt petits. En aquest moment no tinc res en perspectiva a part d'això d'en Guillem, però bueno, tinc coses, projectes meus, diríem, que ja estic intentant tirar-los endavant, però que clar, quan ho fas tu tot sol
és més complicat,
no. Sí,
falten mans, no?
Sí, mans i més coses.
Santi, aquest espectacle se fa aquest divendres i és un espectacle que se farà en taquilla inversa. Què vol dir això per a aquells que no sàpiguen com funciona?
Bé, taquilla inversa simplement que s'entrada gratuïta i que després, vull dir, cadascú deixa els homes que pensa que pot deixar, o tant si en deixa com si no en deixa. Vull dir, no
passa res.
Ningú controla res, ningú mira res, vull dir que i no hi ha per què tampoc deixar.
Molt bé, idò, ja sabeu, si voleu provar aquesta manera de participar a un espectacle, i sobretot si voleu recuperar la música de les paraules de Guillem Cabré amb aquests d'amors i desamors, poemes dramatitzats de Guillem Cabré, amb en Santi Pons, s'haurà donat aquest divendres a Drac Màgic a Palma, a la llibreria Drac Màgic, a les 8 del vespre. Santi, moltes gràcies per haver compartit.
Sí, jo voldria dir, en Guillem Cabré està, crec, injustament oblidat. Vull dir, no... I això que vull dir que existeix, o sigui, hi ha molta gent que el va conèixer i que no només conèixer, sinó que era gent que companys seus de universitat, vull dir, i no sé, m'agradaria contribuir encara que fos una miqueta a que se fessin més coses. Vull dir, jo que vaig una cosa molt petita i se feia sobre poesia, ell també era novel·lista, també era dramaturg, i clar, hi ha moltes, se podrien fer moltes coses sobre no dic sobre ell, sinó sobre la seva obra.
Aprofitem aquest 25 aniversari
sí,
per recuperar-lo.
Menci cala una miqueta, i encara que sigui una cosa petita i un puesto petit, però bueno.
Molt bé.
Esperem que sí.
Moltes gràcies, Santi.
Gràcies.
De res, de valtre.
Adéu, que vagi bé.
Adéu, una abraçada.
donde nos llevó la imaginación.
La imaginació molt pot dur a moltes bandes. Algunes d'elles venen acompanyades d'un bon llibre, d'unes bones paraules, de moltes frases maques que avui hem sentit en aquest programa i que molts agradaria compartir entre vosaltres més vegades. Per tant, mos despedim fins la setmana que ve.
Com sempre, torna Flames de la Fosca dimarts que ve aquí a Vetres Ràdio. Bona nit.
Bona nit.
Volveré a ese lugar donde nací, de sol, espiga y deseo, son sus manos en mi pelo, de nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo. Siento que en su murmullo parece hablar, mueve el mundo y con gracia lo ves bailar, y con él el escenario de mi hogar. Mar bandeja de plata, mar infernal, es un temperamento natural, poco nada cuesta.
Y detrás